però millor arribar al moment que toca que no pas molt tard o molt aviat. Perquè si arribes molt aviat no estàs preparat i pots enfonsar-te ràpid. I si arribes molt tard estàs tan fart i coneixes tan bé la part negativa de la indústria que treballes des d'un altre lloc que pot ser molt obscur o amb molt d'odi, amb molt de rancor per moltes coses i llavors el comportament pot ser molt diferent, no?
El William Miller l'hem vist una pila de vegades a banda de treballar als Estats Units, a Canadà, a Mèxic, ha aparegut algunes de les sèries més vistes, Los Serrano, Aida, Amares para siempre, La que se avecina, però abans en citaves que el teu rostre efectivament va molt lligat també a Cuéntame, a veure si podem sentir la música. Cuéntame.
Sí.
I això?
Bueno, vam fer l'any que vam tindre la banda a la sèrie, ens vam arriscar una mica a fer la cançó que va ser de la capçalera a nosaltres, amb l'esperança de que potser, no sé, la temporada següent el que passa és que és la darrera temporada i llavors
ja es va acabar.
Hem posat la d'Anna Belén del principi
i va fer
un pozo. Però bueno, estic molt content amb el tema, ens va quedar molt xulo, vam fer un videoclip molt guai també que ens va dirigir aquí el Quim i la veritat és que va quedar maco el tema. I no res, la temporada nova s'estrena el dimecres vinent. Em sembla que són 9 episodis.
Tu hi ets allà?
Sí, sí.
És el Mike, no?
El Mike.
Això de fer un estranger, un guiri, què tal ho portes?
Home, m'ha costat molt ficar-me la pell.
No, però també és una mica el que em deies abans, no? La sensació de que... Bueno, el Mike és el nòvio, la parella de la Inés, no?
Jo aquest personatge em passa molt. L'altre dia vaig veure una entrevista que feia el Leonardo DiCaprio, que li preguntaven si havia estudiat algun cop interpretació, i ell deia: no, jo quan era petitó imitava molt a la gent del barri. Jo treballava al restaurant de mons pares des de que tenia 12 anys.
Que bo.
La gent d'aquí de Salou som així. Els teus pares tenen aquest negoci, venga a currar en verano. No hi ha vacances. Però era un restaurant on s'ajuntava molta gent de moltes nacionalitats a treballar, o si eren anglesos, amb accents molt diferents de diferents parts d'Anglaterra. I a mi sempre m'agrada molt imitar, no? I amb els accents em passa el mateix. Llavors el Mike està basat en un paio que treballava amb nosaltres al restaurant.
No fotis.
Sí, 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 sí.
Del d'aquí Salou?
Sí, del d'aquí Salou.
En sèrio? Qui era? Es pot dir? Qui era?
Ell es diu Michael King.
Ah, o sigui, a sobre el nom és pràcticament el
mateix. Sí, 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 però li dèiem Animal, naltros.
Animal?
L'animal.
No sé si vull saber per què.
No, dèiem perquè s'assemblava al saps el programa aquest dels Muppets, els Celenyecos?
Ah, sí.
El que tocava la bateria.
Ui, aquest molt boig.
S'assemblava aquest.
Sí. Ah, sí, físicament s'assemblava.
Sí, i de caràcter també.
I llavors què tenia el personatge perquè l'acabessis inspirant per fer el...
Era més... Bueno, ell tenia aquesta cosa una mica hippie, però era sobretot l'accent. Era un paio que et posaves a parlar amb ell un minut i ja et queia bé. Mm-hmm. Volia fer un personatge entranyable. Sobretot la primera entrada que jo, la primera temporada que jo vaig entrar a fer la sèrie, venia a fer 2-3 capítols i era aquesta cosa de no, perquè el personatge cree en l'amor libre i jo deia: home, però lo bonito de alguien que cree en l'amor libre és que s'enamore per primera vez, no? Mm-hmm. I ho volia portar per això, però per fer-ho això amb el text que hi havia de fer una cosa que el personatge callés bé, perquè si al damunt
que ja malament
i era un imbècil,
que clar.
I mira, gràcies al Michael King em vaig acabar quedant...
Ell ho sap?
Ei!
No li has dit, no?
Sí, em sembla que algun cop li vaig dir...
Ara vaig copiar.
A la terra. Sí, sí.
Mira't la sèrie, mira't Cuéntame i allà et trobaràs allà representat. Ets tu, ell. Per cert, abans em parlaves que estaves a punt de fer alguna cosa amb Salou, no?
Sí.
Esteu a punt de rodar alguna cosa? De fet, tens el Quim Arbiol per aquí, que és el teu soci. Què tal, Quim? Molt bon dia.
Bon dia.
Què heu de fer per Salou? Ui, quina veu, Quim?
Vam estar de concert a Fraga l'altre dia.
Ah, sí, S'ha complicat una mica, no?
Sí, però ell no canta. Llavors, lo de la veu no sé d'on ve.
Bueno, mai se sap. Escolta, llavors, què és el que esteu preparant a Salou?
Pues un pilot d'una sèrie.
Un pilot d'una sèrie?
Amb això ho fem ara.
Però quan rodeu?
La darrera setmana d'octubre.
La darrera, o sigui, això ja.
Del 23 al 27. Estem a Capilla. De fet, no és només pel concert de Fraga que el Quim està així. Jo estic així, però estic més entrenat, com bon anglès.
Sí, home.
però estem a Capilla. Ahir a la nit vam estar rodant cortinilles, portem ja un parell de setmanes rodant cortinilles, portem 2 mesos de preproducció. Ve un cast estel·lar des de Madrid per fer el pilot. Ve el,
qui ve?
Pues la Irene Vicedo, el Pablo Rivero, el Fernando Ramallo, Darío Paso,
Aitor Luna,
la Maria Lanau.
Però què serà aquesta sèrie llavors, William?
És una sèrie de comèdia,
sí.
Que es diu What the Fuck.
What the fuck es diu, eh?
Es diu What the fuck.
Anem fort.
Està bé.
I bueno, és una sèrie que tot ocorreix aquí a Salou, sí. Però és una espècie de Salou a un multivers.
Salou al multivers?
Salou en el multiverso.
Qui hi ha de Salou per aquí? A veure, aixequeu la mà. Bueno, doncs ja us trobareu al multivers, ja us el trobareu fet.
Jo el descriuria com una barreja entre Friends, Black Mirror, The Boys i Afterlife.
Què?
Una cosa molt bizarra.
És un lío tremendo, això.
Però està molt guai, estem molt contents. És un guió que ha guanyat uns quants premis i el fem els de Custom Films, que som nosaltres. Ho fem en Ganga Films, que són els productors de Cuéntame.
Mm-hmm. Això per quan, diguem-ne?
I
ja es veurà, no?
I lo mío pa cuando.
Teniu el pilot i llavors a veure si...
El pilot... Hi ha molta gent interessada. El problema de la comèdia és que quan tu te la trobes al paper, llegir comèdia i veure-la són dues coses molt diferents, perquè la ment subjectiva et pot fer veure la comèdia des de qualsevol punt, no?, quan l'estàs llegint. Llavors hi ha molta gent que ens està dient «Nos gusta, pero queremos verlo».
Mm-hmm.
Llavors, bueno... Pues me tengo que gastar la vida, el alma y los dineros en demostrar que esto
que
se puede hacer. I quin millor company que el poble. Ens estan ajudant, no només des de l'Ajuntament, sinó des de totes les empreses privades, des de l'hostaleria, des dels hotels, ens estan hospedant la gent a l'Hotel Olympus, els hostalers de Salou ens estan posant menjar, dinar, sopar... I Salou... Jo fa temps que volia rodar alguna cosa per aquí, de fet hem fet uns quants videoclips amb la companyia, però és que fotografia molt bé. Té aquesta cosa que té Los Angeles, no? La humitat de l'aire quasi que et dibuixa el color, no? I volíem fer una cosa més de costa i no tant de ciutat, no tant de Barcelona o de Madrid, sinó algú més nostre. I sí, volem que les coses que es comenci a rodar més a Tarragona.
A veure si ho aconseguiu. What the fuck? A veure, ens haurem d'esperar a que es pugui fer. De moment hi haurà el pilot i a veure si algú hi posa el finançament per poder fer una sèrie finalment i que s'estreni. William Miller, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Gràcies, Quim.
Gràcies.
Un aplaudiment per ells. Les 12 i 8 minuts, fem l'actualització i de seguida l'Alexia. 12 i 8. I a aquesta hora del matí actualitzem la informació amb el Nil Sant Martí. Nil, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Bon dia.
A aquesta hora acaba el tercer ultimàtum de l'exèrcit d'Israel per abandonar el nord de la franja de Gaza.
Sí, ho fa en un context de tensió evident en aquesta zona fronterera. Ja fa hores que desenes de milers de militars i centenars de tancs són fent una barrera tot el perímetre fronterer entre Gaza i Israel, però de moment Tel Aviv no ha donat l'ordre de començar l'atac terrestre. Anem, doncs, en directe amb l'última hora des d'aquest punt, des de la frontera Ashkelon, entre la franja de Gaza i Israel. Salem Ergui.
Hola, estem aquí a la frontera entre Israel i la Franja de Gaza i continuem veient una xifra important de soldats i vehicles militars preparant-se, evidentment, per aquesta possible, imminent operació terrestre, mentre estan teòricament acabat ara mateix el nou termini donat per Israel pels habitants del nord de la Franja de Gaza de poder sortir de les seves cases i anar a un lloc que teòricament més segur a la part sud. Una jornada també molt tensa a la frontera amb el Líban.
Això, mentre a Israel se li obre ja clarament un altre flanc de guerra, menys intensitat, però que ja ha començat al nord, Hezbollah assegura que ha fet un nou atac contra militars israelians, parla de víctimes o de ferits arran d'un atac amb míssils des del Líban, el segon atac, de fet, cap a terra israeliana des del Líban en poques hores. I a aquesta hora ha de començar a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, una manifestació lligada al conflicte del Pròxim Orient, però a diferència de les de dies anteriors, aquesta l'organitza la comunitat jueva. Els convocants expliquen que surten al carrer per recordar les víctimes de l'atac de Hamas i per reclamar l'alliberament dels hostatges. Anem, doncs, cap al centre de Barcelona en directe. Anna Salvador.
Més d'un centenar de manifestants estan reunits a aquesta hora a la plaça Sant Jaume. Pràcticament tots porten banderes d'Israel. També cartells en què demanen l'alliberament de les persones segrestades per Hamas amb les seves fotografies i noms. La portaveu de la Federació de Joves Jueus, Lara Goodman, explica a RAC1 que han convocat la manifestació per mostrar suport a les víctimes i a tot el poble israelià.
Estem aquí de dol. Per nosaltres aquesta setmana ha sigut molt, molt dura per la nostra comunitat, no únicament pel poble d'Israel, sinó per la gent que no és israelí, que ha anat allà, que també està patint. Hi ha hostatges que ni tan sols són israelians. Tota la comunitat jueva, tota la comunitat israelí al món ara està de dol i nosaltres volem mostrar aquesta solidaritat.
La manifestació també està marcada per un gran control policial. Des d'aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància a la comunitat jueva per evitar possibles atacs contra ells, i això s'està notant ja avui en aquesta manifestació. Ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos envoltant la plaça.
Pendent, doncs, Israel, i també d'aquestes manifestacions de protesta, de rebuig, tant els atacs d'Israel d'una banda com els de Hamas de l'altra, deixant de banda tota l'actualitat lligada al Pròxim Orient. En plana política, el PSC i els Comuns avisen els partits independentistes que investir Pedro Sánchez és l'única manera d'evitar un govern d'ultradreta a l'Estat. Ho han dit a l'acte de record a Lluís Companys, al cementiri de Montjuïc de Barcelona, avui que fa 83 anys de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat. Salvador Illa assegura que la societat catalana vol diàleg per resoldre el conflicte Catalunya-Espanya i adverteix a Junts i Esquerra que als seus votants se'ls pot acabar la paciència.
La majoria de ciudadanos y catalanes pues saben que lo que hay que hacer es dialogar, y cada vez la mayoría de la sociedad catalana y española desconfía de aquellos que viven de cronificar el conflicto. La mayoría de la ciudadanía catalana y española pide es que se trabaje para 4 años más de políticas útiles. Y en esto estamos los socialistas, ¿no?
Els Comuns també han fet pinya amb els socialistes en aquest acte. Gerardo Pissarello ha dit que no investir Sánchez afavoriria un govern de dretes com el que va afusellar a Companys. Tot i això, tant Esquerra com Junts han assegurat aquest matí a l'acte d'homenatge a Companys que continuaran defensant els valors de l'expresident i que no renunciaran a la independència. I tot això en un matí de cursa de RAC1, èxit de fet de la 8a edició que s'ha fet a Salou amb 2.274 corredors. És un nou rècord de participació en una prova atlètica disputada en aquesta ciutat, Quim.
Josep Díaz amb un temps de 15 minuts i 42 segons i Elisa Melilli, que ha completat el recorregut de 5 quilòmetres en 17 minuts i 55 segons, n'han estat els guanyadors.
Bueno, se m'ha fet llarga, eh? Pensa que ahir no vaig ni sopar, que estava cascat de la panxa.
Ai, ai, ai.
I la por que tenia era no acabar-la, imagina't, però bueno, el quilòmetre 8 i mig m'he distanciat, he agafat una distància i bueno, a patir, pilot automàtic i fins al final, i bueno, ara una alegria, la veritat.
Molt bé. De vacances? Competint, perfecte, he disfrutat.
El meteoròleg Martí Oliveres ha estat el millor de RAC1, superant a l'esprint final el presentador del Tu diràs, Aleix Pariser, i la primera dona d'aquesta casa ha estat Laia Vila.
Hem corregut tota la cursa junts i haig d'agrair moltíssim la feina de la llebre, que s'ha acabat ara, perquè si no em guanyava un altre cop.
A l'últim quilòmetre m'ha costat una mica, però bé, s'ha de dir que el recorregut és bastant planet, llavors també ajuda. I després de la Torre Vella hi ha una baixadeta miraculosa que va molt bé.
Tant Melilli com Vila repeteixen triomf perquè ja van ser les guanyadores de la cursa de RAC1 de l'any passat. Es va fer a Sant Cugat. Més esports, Peko Banyaya ha guanyat el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i recupera el liderat del Mundial amb 18 punts de marge sobre el madrileny Jorge Martín, que ha caigut quan anava primer. L'empordanès d'Aprilia Maverick Viñales segon i el francès de Yamaha Fabio Quartararo tercer han completat el podi al costat del campió de Ducati. Àlex Rins ha arribat novè, Aleix Espargaró desè i Marc Márquez i Pol Espargaró han caigut. Falta poc més d'un quart d'hora perquè comenci el Baxi Manresa Palència, a partit de la cinquena jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Pierre Oriola està a disposició de Pedro Martínez i podria redebutar amb l'equip manresà. I l'Espanyol torna a ser líder de la segona divisió de futbol després de guanyar ahir la nit al Valladolid per 2-0 amb gols de Braithwaite, de penal i Puado. Els blanquiblaus tenen ara un punt més que el Tenerife i 3 punts de marge sobre les posicions de promoció.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la fira de la instal·lació i l'energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
I fem també un cop d'ull al temps. Aquesta tarda el cel quedarà més tapat a les comarques gironines i a la cara nord del Pirineu, fins i tot amb alguns ruixats. A la resta hi haurà més estones amb sol i l'ambient serà agradable o fresc al Pirineu. Amb molts termòmetres entre els 18 i els 23 graus i tramuntana que seguirà bufant a l'Alt Empordà.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
La Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre, viu la nostra pagesia i la producció ecològica en centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
RAC1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou t'estan oferint... Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou. Amb el patrocini de CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan passarà un minut d'un quart d'hora del migdia, sí, estàveu tots esperant, ja està aquí, ja la podeu aplaudir. Un aplaudiment per l'Alèxia.
Hola, merci, gràcies.
Com estàs, Alèxia?
Doncs molt contenta de ser aquí. Avui ja estic una mica a casa.
Sí, home, clar, perquè avui som a Salou. L'Alèxia, finalista d'Eufòria de l'última edició, la coneix, evidentment, la gent. Jugues a casa perquè tu has de consentir.
Clar, sóc d'aquí al costat.
Abans ens deia el Joan Reig uns 15 minuts, aproximadament.
Sí, un pim-pam.
Un pim-pam. Escolta, tu ets de córrer o no? Haguessis fet la cursa?
Jo crec que no l'hagués aguantat.
En sèrio, no fas footing, no fas tal?
M'agrada molt fer esport, però això de córrer... Bueno, no tenim una bona relació.
Està bé. Escolta, sobre el Joan Reig, sí. Ara em deies fora de la publicitat que abans el músic dels Pets va ser important a la teva vida dels inicis, perquè a part sou veïns.
Clar, tota, o sigui, vivim a la porta de davant, porta per porta, al poble, i a més ell va ser... Porta per porta, pràcticament, sí. I ell va dirigir els Pastorets de Constantí, i sí. Jo amb 3 anys vaig començar a sortir als Pastorets, i ell va ser qui va dir, vinga, a cantar, i ja...
Et va posar a cantar en 3 anys?
Em va posar a cantar en 3-4 anys.
Què dius?
Sí, sí.
Però quin animal, perdó, però estic posant una criatura de 3 anys
no,
a cantar.
No, però és adorable el vídeo,
O sigui, ah, sí?
Jo li agraeixo perquè ho veig.
Què fas?
D'Angelet dirà, allà dalt de la muntanya
Home, jo el vull veure, el vídeo, eh? O està guardat en algun lloc secret?
No, està publicat a Instagram.
Ah, està publicat.
Pots trobar fàcilment.
Ah, perfecte, perfecte.
Sí, sí.
Bé, de fet, he de dir una cosa, que Eufòria, l'Alèxia va cantar una cançó dels Pets, que era aquesta.
Dorm tranquil·la i digue'm bona.
Clar, una persona que neix a Constantí i que es vol dedicar a la música... Sempre t'ho deuen recordar.
Sempre. Ah, els Pets. O sigui, jo crec que la gent se'n recorda que sóc de Constantí perquè pensa en els Pets i diu, ah, clar, la del poble... Sóc la del poble dels Pets, saps?
Imagina't. Però també per la teva vida, encara que fos el veí, els Pets sonaven a casa?
Sí, sí, evidentment. O sigui, sonaven a casa, anàvem als concerts... Bueno, encara hi anem ara quan fan.
És que abans ens ho deia també el Joan Reig, que una de les coses més maques és que vinguin totes les generacions de la casa, no? I venen els avis, els pares i els fills.
És molt maco, sí, sí. Mm. La veritat és que jo crec que som part de la història de la música catalana i, bueno, clar, del meu poble ja és evident.
I la cançó aquesta del Bona Nit, què?
Bueno, és preciós, a mi m'encanta la cançó i tant de bo algun dia pogués arribar a cantar-la amb ells, seria com...
Oh.
Una... Mira, ja ho he deixat,
ja ho has deixat caure, ja està, que ho recullin, ja ho que ho recullin pel pròxim concert.
Sí, però faria il·lusió, o sigui, al final és part de la meva vida i ja quan em van donar la cançó al programa va ser molt emocionant.
I a casa la cantava algú?
Pues...
O sigui, a casa canta algú? Pare, mare...
No. A casa no canta. La meva àvia feia teatre i el meu avi també. O sigui, sí que venim una mica, el meu germà també fa teatre, el teatre més. Lo de cantar, bueno, la meva àvia jo crec que té un talent ocult perquè té 90 anys i encara canta.
Ah, sí, eh?
Sí, però res...
Com es diu la teva àvia?
Es diu Montserrat.
Montserrat, doncs des d'aquí la Montserrat, que no ha vingut pas, no?
No. Ah. Pobre, no.
Ah, però canta, va cantar. Per...
Canta, ella canta, sí.
Suposo que per tots els que sou de la zona, sou de Constantí, Salou també ha estat el lloc, no sé si és l'estrena d'alguna manera, però el lloc de sortir de festa d'alguna manera o altra.
Sí, home, les discoteques. Jo vaig començar...
On anaves?
Jo anava a la Flashback.
A Flashback, però,
sobretot...
Tothom està dient Flashback.
Sí, no, però jo anava més a Patxac, que era més cap a la Pineda, va ser com els meus inicis, sí.
I tornes a Salou perquè no hi vius aquí, no? A Salou, a Constantí...
Bueno, visc a Barcelona, però gairebé cada cap de setmana vaig a casa i Salou, de fet, va ser la meva primera feina professional, oficial, com a artista, perquè jo vaig començar a treballar a PortAventura.
A PortAventura?
Brutal. A PortAventura, de fet, fa un any i poc que treballava a PortAventura.
Ah, sí, eh?
I jo feia les platges PortAventura, l'estiu fa com una mena de promoció a les platges,
sí.
I és un tour que fan mini-espectacles per les diferents platges de la costa, i jo, en aquest mateix lloc, en el passeig on estem ara, jo fa un any estava cantant les cançons de PortAventura.
Hosti, boníssim, això.
És molt fort.
O sigui, però tu i qui més? O sigui, acompanyat de què?
Jo anava amb els dos ninots, amb el Buc i el Winnie, i fèiem un espectacle tots tres, sí.
És a dir, igual et sent rara si no apareix el personatge de PortAventura aquí en l'escenari, perquè recuperaràs l'espai, no?
M'agafaria com una mena de xoc mental, eh?
Però, crec que sí. Ja, ja, segur, segur. Però i allà a PortAventura, que eren els espectacles habituals de les zones diverses, el que feies?
Sí, exacte. Em vaig fer diversos, eh?
Cantaves?
Pues cantava les cançons del parc, que té cançons pròpies, i també feia covers de, doncs, la Lady Gaga, o sigui, hi ha una mica música pop, també.
Estem sentint aquesta, puja'm a la Jaca. T'he de preguntar, evidentment, per Eufòria, perquè ara fora de micròfon ho comentàvem. Ostres, s'ha d'estar mentalment molt a lloc per aguantar el que significa un pas per Eufòria amb una persona que, a més, en el teu cas, jo recordo molt al principi que tothom deia és la gran favorita, vinga, anava passant setmanes, la gran favorita. I això, portar-ho durant setmanes davant d'una audiència tan gran com la que està tenint aquest programa, fàcil, fàcil, no té la pinta de que ho sigui.
No, en absolut. O sigui, els mesos d'Eufòria jo crec que m'atreviria a dir que van ser els més intensos de la meva vida. O sigui, hi havia una cosa d'una pressió, ja... O sigui, l'equip i això ens tractaven genial, però hi ha la pressió d'estar a la tele, prime time, voler-ho fer bé, t'estàs com despullant davant de tothom, saps com qui diu? Llavors va ser molt bèstia, i el post també és molt bèstia, perquè la vida realment et fa un gir de cop, en tres mesos t'ha fet un gir i t'has de resituar en una realitat totalment nova, i és dur i has d'estar molt preparat.
Sí, passes de l'eufòria, efectivament, d'un programa que té 3 mesos a audiència milionària, que genera el que està generant ara, sí. Que una pila de criatures et segueixin, et coneixin, et cridin pel carrer, però alhora no coneixes la indústria, no?
Exacte, no coneixes res de la indústria i de cop acaba el programa i, a part, en el programa has tingut un equip que treballa per tu de vestuari, de maquillatge, de producció, o sigui, tu vas i cantes, no? De cop s'acaba el programa i tot aquest equip, de cop ets tu i tu t'has de fer la teva carrera en solitari i has de buscar-te tu el vestuari, has de buscar tu el maquillatge, has de conèixer una indústria que és totalment desconeguda i, clar, les coses... puc assegurar que no saps com funciona la indústria musical fins que t'hi trobes.
I això, a nivell mental, com ho has portat?
Doncs fent molta feina i ja et dic... O sigui,
feina vol dir teràpia?
Teràpia, evidentment, fent teràpia, cuidant-se personalment, i també et dic que no s'aconsegueix ràpid, vull dir que realment encara jo estic treballant en mi mateixa i en bueno, que no és tot flors i violes, i que no és, uau, ha estat Eufòria, ara la gent la coneix, és tot supermaco. Bueno, és molt maco, té una part preciosa, però també una part que lluites cada dia contra 1000 fantasmes que potser abans no tenia tant.
L'exposició pública també, no? Suposo.
Exacte, l'exposició pública, cada cop passes a ser un personatge públic i això té unes conseqüències, no? I t'hi has d'habituar, fins que de cop les... Bueno, t'hi vas acostumant, ho acceptes i dius, bueno, això ara és la meva vida i ei, que estic encantada i que tant de bo sigui així molts anys,
De fet, jo em recordo que quan... crec que a la final de la primera edició d'Eufòria va coincidir que uns dies abans vam entrevistar la Bet Rodergas.
Mm-hmm.
La Bet havia estat a Operación Triunfo, per tant, televisió espanyola a nivell estatal en un fenomen d'una dimensió encara molt més gran que Eufòria. Però va dir una cosa que em vaig quedar aquí amb aquesta idea. Va dir, la sort és que nosaltres no hi havia xarxes socials a aquella època. Crec que m'haguessin matat també les xarxes socials.
És que són molt perilloses i jo crec que és de les coses que a mi més angoixa em produeixen encara a dia d'avui.
Sí, encara?
Sí, sí. O sigui, durant el programa ens van avisar, no mireu les xarxes, no mireu les xarxes. Jo, per sort, no les vaig mirar gaire. excepte un cop que ja em van enfonsar i vaig dir, com ho tornis a fer, te n'aniràs a la merda ràpidament.
Per què? Que trobes molts comentaris dolents?
Bueno, perquè al final estàs exposat i la gent opina, no? I tu estàs en un període que estàs exposat a moltes opinions i estàs molt vulnerable. Llavors, depèn de quin comentari et pot fer molt de mal i et pot realment afectar dins del procés del programa, de dir, hòstia, jo tenia la meva seguretat i de cop sé que estan dient això de mi i et desmunta. Saps?
Clar, també és veritat que, i ho deia abans, durant molt de temps es anava dient que l'Alexia, la favorita, mira que bé que ho fa l'Alexia, això també t'exposen una miqueta més que la resta, segons com, no? Sí. Perquè et diguin, mira, hi ha una pressió superior perquè, mira, la que deia que ho feia tan bé i avui potser no ho ha fet tan bé.
Exacte, totalment. O sigui, de fet, jo en el primer càsting d'Eufòria, el que recordo que la Paula Amàlia, quan em van dir que entrava a Eufòria, em van dir, és que ets l'exemple de perfecció.
Uf! D'arrencada, eh?
D'arrencada, el primer. Llavors, clar, jo sóc una persona molt autoexigent, però uns nivells que a vegades rosa una cosa que no és sana, i si a sobre t'estan dient constantment, clar, és que és perfecte el dia que no ho ets, o sigui, jo era de fustigar, sóc de fustigar-me, però merda, saps? O sigui, l'he cagat. I és una pressió extra, i evidentment allà tots en teníem, de pressió, però a mi... l'adjectiu perfecte la gent s'ho pren com una cosa molt positiva i pot ser molt nociva i pot fer molt de mal, i a mi és una cosa que encara arrossego ara, perquè jo mateixa he acabat pensant que el que he de fer és perfecte, i per mi mai res és suficient perfecte, saps? I el no ser suficient perfecte ja és com no estic assolint el que vull assolir.
De fet, fins i tot, i em permetràs que t'ho pregunti també aquesta qüestió, que és fins i tot la perfecció ja no només vocal, sinó també que algú digués, clar, és que té un físic normatiu, no? Molt, no? La nena perfecta, la noia perfecta, no? Gairebé de producte de màrqueting. Si el volguessis dissenyar, doncs noia rossa, ulls blaus,
sí, sí,
que canta...
Bueno, el Jordi Cubino en el càsting diu, bueno, és que ets un molt bon producte mainstream.
Imagina't.
Vinga, ja hi som.
I et diuen producte a la primera de canvi,
sí,
no?
Sí, però bueno, sí, molts prejudicis. En tenim, com a societat, molts, i de moltes maneres, i cap a moltes coses diferents, però sí que és veritat que per mi, bueno, no ho sé, al final a mi el que em sabia greu és que la gent pensés que jo tenia part de la feina feta per això,
clar,
no?
Clar.
I no és veritat, perquè m'ho he hagut de currar igual o més que els altres justament per això, per demostrar que ningú m'ha regalat res, saps? Que porto molts anys formant-me, estudiant, que al final penso que el talent és una cosa que es té però que s'ha de treballar, vull dir que n'has d'aprendre i has de picar pedra per molt talent que tinguis.
Posa'm una mica més de música, Jake, vinga. Si pogués però és cert que ara ens deia fora de micròfon també, bueno, ho ha explicat aquí, que ella ja no viu a Constantí, que no viu a aquesta zona, perquè viu a Barcelona, per qüestió d'estudis. Tu en tens 22, però ja en portes 3 o 4 a l'Institut del Teatre.
Sí.
Quan ara parlaves de la formació, és això, no?
Sí, exacte. Jo vaig entrar a l'Institut del Teatre, bueno, vaig fer les proves d'accés amb 17 anys i vaig entrar que tenia 18. I clar, he acabat la carrera, em queden 6 assignatures, un semestre.
Però tu llavors anaves per actriu o volies ser com a actriu de musical, les dues coses a la vegada?
Teatre musical, teatre, o sigui, musical. Jo a l'Institut del Teatre he fet teatre musical, llavors ja la part de cantar ja també m'he estat formant, vull dir que ha sigut tot, ara se m'ha donat a conèixer per Eufòria perquè sóc cantant i vaig treballar a PortAventura com a cantant i m'he estat formant com a cantant, però també m'he format com a actriu i he fet molta dansa, de fet jo vaig començar en el món de la dansa quan era petita, o sigui que és una cosa que ha estat sempre a la meva vida una mica les tres disciplines i el teatre musical és una mica el que engloba tot plegat.
I n'has pogut fer o vas camí de fer-ne o què?
Bueno, ara estic al Teatre Condal fent una comèdia que no
sí, això m'han dit.
Que no és un musical, però és una comèdia bastant boja.
Sí. Com es diu?
Es diu La Noche de los Muertos Vivientes.
Hombre, ara toca. Home, ara per època és el moment.
És Halloween.
Què fas? Es pot dir?
Sí, faig... el meu personatge es diu Judy, és una animadora i, bueno, és una mica la metàfora del pitjor equip del món dins d'un apocalipsi zombi.
Hosti, però...
L'obra.
A veure, jo no vull fer spoilers ni res,
no.
Però ets zombi o no ets zombi?
No, jo no sóc zombi.
Ah, vale. Però... Perquè un animador zombi podria ser, també.
No, però el meu personatge està enmig d'un apocalipsi zombi. I llavors, clar, i és una comèdia, o sigui que imagina't cap a on pot anar, tot molt boig.
Públic? Per quin tipus de públic?
A partir de 12.
A partir de 12, sí. Aquesta fila de davant que tenim igual no és massa d'hora. Ara fan el gesto de, apa, ara no puc anar-hi al teatre a veure-la.
No, però espero fer més coses. De fet, ja tinc coses en camí que hi podrà ser tothom i em farà molta il·lusió que hi pugui ser tothom.
Que es pot dir alguna cosa o no?
Mira, encara no ho hem anunciat, però ho faré ara aquí mateix.
Ah, home, endavant.
Faré un concert de Nadal.
Què dius ara?
Sí, jo vaig Halloween, Nadal, sí, sembla que...
És veritat.
Però amb la Paula Costas, que és una de les meves companyes d'Eufòria...
Home, o sigui, Alexia i Paula, concert de Nadal.
Sí, concert de Nadal, encara no puc dir la data perquè les entrades no estan a la venda, sí? Sortiran d'aquí poc.
Bueno, home, però ha de ser a l'entorn de Nadal, suposo.
Sí, serà durant les vacances de Nadal.
No serà al juny.
No, serà les vacances de Nadal i hem intentat que sigui un dia on els nens no tinguin escola, pugui venir tothom i
sigui
una mica de festa de Nadal.
I quan serà, o sigui, a quin lloc fareu el concert?
Serà al Teatre Condal.
Al Condal.
Home,
doncs
Condal.
Serem exclusiva, Paula i Alexia, fent concert de Nadal. Ara. Ja teniu la llista, el setlist de les cançons?
Estem en ello. Vale. És que és molt difícil triar cançons de Nadal, perquè quina deixes fora?
Clar, però encarareu més una cosa més catalana o llavors internacional?
Una mica de...
Maria Carey caurà, no?
Sí, caurà, és que ha de caure.
De veritat, jo només penso, Maria Carey, cada vegada que punxem per fer la broma a la ràdio, i penso els calés que de cop,
tot artista jo crec que vol ser Maria Carey.
Hombre, tu diràs, llevar-se al matí i pensar, mira, quants cops han sonat per tot el món?
És i molt fort, això. Sí.
Hombre. Va, són 2:15 del migdia, avui l'Alexia la podeu sentir en directe també cantar. Si vols, acosta't ja cap a l'escenari, donarem el micròfon, crec que el tens per allà, l'inalàmbric. Ah, mira, te'l donen. I, home, aplaudiu-la, perquè ara la sentireu en directe. Tanta estona esperant-la. I aquí teniu l'Alexia per interpretar exactament què, Alexia?
Cantaré Waterloo.
Waterloo?
Que és una cançó d'Ava que vaig cantar Eufòria, en el programa,
no?
Sí.
Recordes la gala, no?
Sí,
va ser un dels dies bons, eh?
Va ser la gala 6 i vaig sortir favorita i va ser com un dels millors moments meus en el programa. Va ser com, bueno, ja hem ressorgit aquí de les cendres, anem a passar-nos-ho bé, anem a fer una festa i per això l'he triat.
Que bé.
Perquè avui és com així un diumenge de festa.
Doncs avui l'Alexia des de Salou, des de casa seva pràcticament, fent aquest Waterloo. Un aplaudiment per ella, sisplau. En directe al Dia Lliure des de Salou. Un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ara automàticament aniré a buscar el vídeo aquest que dius que està penjat, de com sorties així amb els braços oberts, i ho compararem. Moltíssimes gràcies, de veritat, Alexia. Un plaer.
Gràcies.
Fem una petita pausa i continuem. Vinga.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a cinesa.es.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la Sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses. Els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou t'estan oferint... Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC 1 a Salou. Amb el patrocini de CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Mentre se'n va com una estrella l'Alèxia, tothom demanant-li fotos, etc etc. Doncs nosaltres seguim aquí, 12 i 37 minuts. Perquè efectivament ha anat sobrevolant el programa tot el matí la qüestió de la vinculació de Salou amb la festa. Una de les grans imatges que ens ve al cap és l'oci nocturn. Ara bé, el que no s'ha explicat massa és com va néixer aquest oci nocturn i com va ser important una discoteca que en citava abans el Joan Reig, que es deia Hilarios i que va ser una referència també a Catalunya, sobretot perquè es van atrevir a posar música moderna a l'època com aquesta. Sonaven els Talking Heads, els Clash, els Ramons, Blond, els B-52. En tot cas, l'Hilarios va ser una sala 100% avantguardista, tant per l'aposta musical que feien, hi havia rock, hi havia punk, hi havia new wave, hi havia fins i tot heavy metal, com també pel disseny interior que hi havia a la sala. Per parlar-ne ens acompanya una de les persones que van muntar aquesta icònica discoteca i que coneix bé la nit de Salou, com és en Tomàs Sainz, que és decorador interiorista i una de les persones que més en saben dels orígens d'aquesta nit de Salou. Com estàs, Tomàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al Via Lliure. Bueno, ens interessava parlar del fenomen perquè és veritat que al llarg de tot el programa tothom anava dient, sí, bueno, Salou, clar, la nit, i ha sortit el Joan Reig i diu Hilarios, ha estat el nom clau.
Sí.
I tant, i tant.
Bueno, a l'Hilarios va néixer una banda que es deia la Too Much Band.
Too Much Band.
Que va actuar a Constantí. I un dia en el casal de Constantí ens van rebre uns nois molt jovenets, Lluís Gavaldà, Joan Reig...
Hombre!
I em van preguntar, com ho heu aconseguit per arribar fins aquí?
Imagina't.
Arribar fins a on, no? Estem aquí a Constantí, al costat de casa, no?
Sí, sí.
I els hi vaig explicar els pets, abans en parlàvem, no? Doncs jo parlo una mica abans de que es formessin. Els vaig explicar, doncs, cal tenir equips, cal tenir cançons, i després buscar contactes i actuar. O sigui que les primeres... O sigui,
els primers consells els hi vas donar tu, eh?
Sí, sí, sí.
Gràcies a tu, en certa manera, els pets són el que són al final, no? Bueno, amb alguns consells d'aquest inici. Escolta, d'on ve aquesta nit de Salou? Anys 60, anys 70, abans o no?
Sí. Bueno, heu escollit molt bé el personatge perquè jo vaig ser el descobridor de la platja de Llevant.
Ah, sí?
Igual que Colom va descobrir Amèrica, sí, perquè hi havia gent.
Sí.
Jo vaig venir aquí a la platja de Salou per primera vegada, a la platja de Llevant, al 56, i vaig néixer al 54, o sigui que tenia 2 anyets, i la gent de Reus veníem amb el carrilet aquí a la costa,
sí,
a una zona de banys que es deia que estava a l'altre costat del Nàutic, que havia un edifici que veuran a les postals antigues,
sí,
tenia una cúpula, d'estil molt anglès, com sí, encara es conserven a Brighton, aquesta mena d'edificis, encara que aquí el van tirar a terra, malauradament, no? Anàvem allí, perquè la gent odiava la sorra llavors.
Ah, no agradava, eh?
Gens.
Als anys 60.
Als anys 50, 56, 57, no hi havia xancles. Llavors la sorra...
Ni turisme de platja, no? No hi havia aquesta cosa tan de... No?
Bueno, parlem que no hi havia turisme...
Turisme en general, ni de platja ni no de platja.
La gent de Reus anàvem a la zona de banys, que estava en aquella cúpula, i clar, no hi havia xancles, no hi havia after sun, i no hi havia tampoc bronzejador.
Ui, ui, doncs no, llavors era tot un desastre.
Ni tovalloles grans per jeure a la sorra, no? I cremava els peus... i no et podies, després no hi havia dutxes per treure-te la sorra, era un desastre, no hi havia cultura de platja, zero absolut. I com que jo em vaig barallar amb un brivall allí a la zona de banys, els pares me van portar aquí, i vaig ser el Neil Armstrong de la platja de Llevant.
Què dius ara?
Sí, sí, sí.
O sigui, tot això abans eren camps, no?
Sí, tot camps, i la sorra, només hi havia un edifici que era de l'exèrcit, que era una duana o un control de costes, i res més, i cap persona... La mare, que tenia una tovallola gran perquè anava a cestona amb un balneari, la va sí, posar a terra i tinc fotografies en què es veu jo amb 2 anys i tota la platja buida.
I llavors, a part del descobriment de la platja pròpiament dita,
sí,
hi ha el descobriment de Salou com una zona, ja no turística només, sinó de zona nocturna, zona de,
exacte,
de festa.
Doncs, als anys 60, una de les coses que van començar a fer va ser discoteques, que al principi es deien boats.
Sí, home, i tant.
Boats.
Abans es deien boats, i tant.
I per què? Perquè la Flashback, per exemple, que també l'anomenarem aquí, igual sí, que ho he fet abans, era una capsa, era un edifici quadrat, no tenia res de res, no? I a dins, aquestes boles de miralls,
oh, i tant,
en aquell efecte tan clàssic, i la musiqueta, doncs, era Tam la moto, una música molt fàcil per ballar, i eren discoteques fetes expressament perquè la gent pogués ballar. I com que tradició de ballar als anys 60 en ple franquisme no hi havia massa,
sí,
n'hi havia hagut molta als 50 i en abans, amb el rock and roll, el twist, el Madison, inclús abans, amb la salsa, o sigui, començant per la rumba, el baion, havia la conga, en fi, era molt ballable la gent, però precisament el franquisme allò es va aturar bastant. La música era de passodobles i es ballava només...
Clar, una altra cosa diferent.
Una altra. Llavors s'havia de recuperar pràcticament de zero que el jovent sortís a ballar i es posava una música molt senzilleta, no? I es van obrir un seguit de discoteques que jo no vaig conèixer perquè fins al 72 no vaig tenir 18 anys.
Sí.
Llavors, clar, no vaig estar a la inauguració ni de la Caixa, ni del Flash, ni del Happy...
Però ens deia abans ens deia el Joan Reig que era molt música, hi havia molta música disco, que potser el que feia diferent l'Hilarios...
Exacte.
És la música com aquesta que sentirem ara, tira. Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go! Ai, oh! Clar, el... rock en aquell moment pues, tampoc no era tan present, no? I fins i tot la música no devia ser... No sé ni si es comercialitzava, que jo s'havia d'anar a buscar vés a saber on.
Així és, sí.
Sí, eh?
Efectivament. El rock encara no estava gaire ben vist i també es posava una música molt facileta, molt de ballable, però molt comercial, no? Donna Summer...
Que també està molt bé, però és una altra
també
cosa.
També està molt bé, sí. Amb el temps he après a mala tònica, no? Però llavors, jo que sóc melòman, i coneixia de Barcelona una discoteca que es deia Les Enfants...
Sí, Enfants, home, i tant.
Terrible.
Sí, sí.
Doncs era una discoteca que havia degenerat del que era i estava una mica abandonada, però la música era rock, no? I després també vaig anar un viatge a Londres, que vaig guanyar un concurs al Popular One, i vaig conèixer el Marquee, que era un local juvenil,
sí,
amb actuacions en directe, jo sabia que havia una vida, no?, cultural, una vida musical, una vida força intensa, no? I a les discoteques encara no s'oferia aquest producte, sinó que hi havia discos que es deien especial discoteca. Mm-hmm. Això és el pitjor que pot tenir un disc, no? Que no és música real, sinó que està feta especial discoteca perquè tu la puguis ballar fàcilment, mm-hmm. com si no fóssim capaços de ballar coses complicades, no?
Clar.
Llavors, Hilarios va ser aquella discoteca que vaig anar un dia, el dia de la inauguració, i vaig sentir que posaven rock, no? Dave Nagen, Rory Gallagher...
O música com aquesta que ens posaran ara.
Bueno, encara no ha arribat aquesta època.
No, no, clar. Va ser després, també. Clar, va acabar generant fins i tot gairebé un moviment, no, l'Hilarios? O sigui, sou responsables, tu també, perquè vas estar formant part de... No eres dels fundadors, però vas ser-hi molt des del principi, vas ajudar a la renovació interior, també, no? Que s'obrissin altres locals, no? Perquè al final, quan es crea una referència, acaben sortint bolets a tot arreu, no?
Sí. Va haver dues èpoques a l'Hilarios. La primera, que era una discoteca de parelles,
sí.
amb la música rock, i també hi ha fama de ser la millor música de Salou, però just en aquella època van obrir altres discoteques molt importants, com la, el Pachá, va venir a Salou,
sí.
una competència duríssima, el Level Zero, que estava a la Pineda, el Bye Bye, el New Liberty... O sigui que Hilarios es va quedar una mica endarrere amb aquesta reputació de la millor música, però ja la moqueta estava bruta. Tot que va
quedar... I aquí és on et fiques tu i comences a fer una reforma.
I llavors nosaltres, que només érem, parlo en plural, perquè el meu company era el Galiano, que era sí. és un dibuixant de còmics sí. que ha fet famós el Víbora, doncs vam dir que allò necessitava un canvi d'imatge i adequar la imatge de la discoteca amb la música que es posava. Mm-hmm. Perquè vam tenir la sort d'obrir el 76 i el disc, primer disc de Talking Heads, que l'has posat abans,
sí.
Es diu 76 perquè va començar el 76, o sigui que nosaltres des de ben principi estàvem al corrent de la música que es feia, la New Wave, el punk i tots els moviments que van transformar completament la música popular. El rock va quedar una mica passat de moda
sí.
i va començar tota aquesta dinàmica nova. I teníem contacte perfecte perquè la dona d'un dels propietaris era anglesa i anava a Londres molt sovint i només obrir la discoteca ens va portar el disc de Talking Heads, el primer, clar. 76, no?
I vau utilitzar això.
Sí. I, bueno, Talking Heads són del mateix barri que
sí,
Bondi,
sí.
de Bowery, allà a Manhattan. Mm. Estava en contacte amb tota la música més rabiosa. I és una música que, a més, és molt ballable i ara es pot comprovar perfectament.
I d'aquí va haver-hi la renovació.
Érem els únics que la posàvem
clar, clar,
a Salou,
clar.
No?
Perdó, ja per anar, perquè se m'està acabant el temps, sí. et volia fer una pregunta, que és cert que la Guàrdia Civil va tenir a veure amb el tancament d'Hilarios?
Home, i tant.
Sí, eh?
Nosaltres, a part de ser molt avantguardistes amb la música, també vam aplegar una miqueta tots els moviments de rebeldia juvenil que havien caracteritzat els anys 70, el hippie,
sí.
amb els porros... Bob Marley, més porros,
sí, sí, sí.
cocaïna, no sé què. I llavors, clar, era un lloc que tenia aquesta vessant prohibida o il·legal. A part de també vam coincidir amb l'esclat de l'amor libre, les reivindicacions de l'emancipació sexual de la dona. El feminisme era molt diferent llavors. Mm-hmm. Jo estava encantat amb aquell moviment. I llavors, sobretot per la qüestió de les drogues, doncs de tant en tant ens visitava la Guàrdia Civil amb gossos a dins de la discoteca i començaven a ensumar, la gent llançava la droga, l'amagaven pels costats del sofà, i llavors quan anàvem a escombrar per netejar de la sessió de tarda a la de nit...
Trobàveu de tot, allò.
Trobàvem de tot. Era l'únic moment que anàvem a gust a fer la neteja, no? Quan havia passat la Guàrdia Civil. Però, bueno, en una d'aquestes, la cosa té la seva vessant divertida, però també era un perill, una espada de Damocles que teníem sempre al damunt.
Clar.
I finalment Hilarios la va tancar.
La va acabar tancant
la Guàrdia Civil. Sí.
Bé, Hilarios va ser un gran moviment en aquell moment dels anys 70 i 80 i un dels responsables és el Thomas Sainz, que ens ha pogut explicar una estona de què va significar aquella nit de Salou, que és molts dels inicis, però evidentment ha continuat en el temps. Tomàs, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fem una petita pausa i ens quedaran 10 minutets per tancar el Via Lliure d'avui. Vinga. Oh!
Hola, família. Estic molt content de presentar-vos la meva crema d'avellana i xocolata. Quin cacau. És una recepta increïble, feta amb el cor, i que espero que la disfruteu en família. És especial per canalla, jovent o pels més grandets. Tant se val si ho unteu a sobre d'una torrada de pa de pagès, com de brioix o com m'agrada a mi, a cullerades. Farà que us torneu bojos. La trobareu a Matlleu Origen, Bon Preu Esclat o a la meva web canjovany.com.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou t'estan oferint Via Lliure amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou, amb el patrocini de CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10 minuts i arribarem a la 1 del migdia. I, per cert, de 1 a 2 farem, per tota aquella gent que ens esteu escoltant, farem un embalat especial, ja que hem parlat ara de la nit, una mica al costat del mossèn Nin, que ens anirà acompanyant amb una mica de música fins a les 2 del migdia. Però abans, ara que es va costant també l'hora de dinar, hi ha una pila de gent de la cursa que ja s'ha anat a dinar, de fet. El que volem al Via Lliure és parlar, aprofitar que som a Salou, parlar una mica de cuina amb un dels cuiners més prestigiosos que hi ha aquí a la ciutat i tot el tarragonès. Ell és en Pep Moreno, és el xef del restaurant Deliranto, que hi ha a pocs metres d'aquí, a tocar del Passeig Marítim. És un restaurant que té una estrella Michelin i que el que crida l'atenció, a banda de la qualitat, és com han construït els menús degustació, perquè són a través d'històries. Com estàs, Pep Moreno? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja veus que gairebé una mica més i fiquem la cursa a l'interior del restaurant, eh?
Sí, sí.
A quant la tens de distància? Res.
A 150 metres.
150 metres, eh? Avui no el tens obert, m'han dit, el Deliranto, no?
No, nosaltres tanquem el diumenge i el dilluns.
Diumenge i dilluns. Home, per si ha de descansar en algun moment o altre, no? I això
totalment
és important. Bé, tens el Deliranto, però en tens un altre, em sembla, també.
Sí, just al costat hi ha un restaurant que es diu Cook and Travel, que aquest sí que està obert avui.
Avui està obert.
I, bueno, és com el germà petit, com el local més desenfadat, més informal, on es pot provar, doncs nosaltres creiem que gran cuina, però amb un preu més assequible i més del dia a dia.
Quan tu vas obrir el Deliranto, que acaba tenint una estrella Michelin, hi havia gaires restaurants al Tarragonès o les comarques de Tarragona que tinguessin aquest reconeixement d'abast internacional o no?
Sí, la província de Tarragona ha tingut un creixement en l'última època exponencial en gastronomia de qualitat o en restaurants gastronòmics. De fet, jo quan estudiava a Cambrils, estudiava cuina...
Perquè tu ets de...?
Jo soc de Valls.
De Valls. Mm-hmm.
Però, vaja, l'única zona on hi havia una escola d'hostaleria era Cambrils, i ho tenia molt clar de petit que volia ser cuiner o fer alguna cosa relacionada amb la restauració. I quan jo estudiava a Cambrils només hi havia un restaurant a la zona que tingués un estel Michelin, que era el Can Bosch, que està a Cambrils.
És històric, aquest.
I, de fet...
Fa no sé quants anys que té l'estrella
sí,
Michelin.
Sí, em sembla que és el segon o tercer restaurant més antic d'Espanya.
Imagina't.
Sense perdre mai un estel Michelin. Em sembla que són 39 anys. O sigui, és
quina barbaritat.
Una barbaritat. I ara mateix en som 7. Jo vaig ser el penúltim.
Sou 7, ja?
Sí. Nosaltres vam ser el penúltim. L'últim va ser el Quatre Molins de Cornudella.
Sí.
I la part del 2000, des del 2005-2006, que em sembla que hi va haver la segona, que crec recordar que va ser Fran López a Xerta, a Villarretiro, que tindrà un restaurant amb estel Michelin a Xerta, amb una localitat molt petita, té un mèrit increïble. Després van vindre els dos d'Ullacona, les Moles i Antic Molí, i després van vindre nosaltres.
Clar,
no, perdó. I entremig el Rincón de Diego, que també és de Cambrils.
En un país que moltes vegades ha mirat Barcelona i potser comarques de Girona, quan estem parlant d'alta cuina, la cosa ha canviat. Ha començat a canviar molt, deies. Els últims, què? Els últims 10 anys?
Sí, 15 anys. 15-20 anys serà quan aquí hi ha hagut més explosió de restaurants amb l'estel Michelin. I, de fet, jo crec que és merescut perquè, a més, la zona té una qualitat de producte brutal, no només d'oli d'oliva, no només de safrà, de tòfona, de productes al Delta de l'Ebre en estafar, però a més de vi. O sigui, és potser la zona d'Europa que té més denominacions d'origen concentrades en menys espai.
Que té tot el sentit del món que hi hagi grans restaurants.
Totalment, perquè a part de tenir bons productes, tenim un focus turístic enorme,
clar,
el qual fa que la gent que vingui, si té que no tothom, però que hi ha gent que diu, doncs un dia de les meves vacances doncs aniré a menjar un restaurant de qualitat, amb el qual fa que també tinguis una rotació més alta, lògicament, a l'estiu, però ara mateix el turisme gastronòmic al fi de setmana, perquè lògicament es concentra molt el fi de setmana, és molt important a la zona.
El Deliranto, m'han parlat d'això, de la cosa aquesta d'explicar històries a través dels plats, que m'han dit que és per culpa de la teva filla o d'alguna història que explicaves a la teva filla.
Sí, a veure, és una mica llarg d'explicar, però part de culpa o molta culpa la teva meva filla. A veure, el problema és que nosaltres de Llanto el vam obrir al febrer del 2017.
Sí.
Vam fer una inauguració per 4 clients a finals del 2016, perquè Cook & Travel, que és el restaurant més informal, era més fàcil d'obrir. Vam obrir primer i després vam obrir de Llanto. Clar, de Llanto va obrir al febrer del 2017 i jo em tenco el ginoll per tres parts el març del 2017.
Què dius?
Llavors, no tenia molt de sentit de que el restaurant seguís obert sense en aquell moment l'únic cap pensant, el xef, i tenint un restaurant al costat que a més comparteixen cuina, que, ostres, què fem? I vam decidir entre tots, perquè les dues primeres setmanes van seguir obert sense mi, i vam decidir, mira, tanquem i reobrim quan estigui recuperat i fem les coses pas a pas com Déu mana. Què passa? Doncs que en aquest moment de recuperació hi havia un moment que jo no estava al llit, que jo podia moure'm, i vaig anar a menjar a un restaurant d'un amic meu, que és l'antic molí d'Ullacona, del Vicenç Guimarà, i ell estava explicant una història al seu menú d'ostació que estava relacionada amb el Trivial. Simplement et donen les targetetes, com si fos el Trivial,
sí, com el joc.
I hi havia per un costat el nom del plat i per l'altre costat el producte d'aquell plat com una pregunta del Trivial. Sí. Doncs saps que el llobarro és un peix mediterrani, no sé què, no sé quant.
Era un joc.
Exacte. Llavors, aquí va ser una part d'aquest puzzle que es va anar muntant ell sol. L'altra part és que jo tinc un amic al País Basc que sempre ha explicat que els restaurants gastronòmics són Disneylàndia per adults. Resulta que la meva filla estava llegint Alicia al País de les Meravelles i Carol a la contraportada va deixar escrit que Alicia no és un conte per nens, sinó és un conte on els adults es converteixen en nens. Relacionant això i les targetetes del Trivial, se'ns va acudir. Ostres, nosaltres teníem un guió intern. Un guió intern que en el seu moment era Madalena de Prus, algo que no s'explicava a ningú, que simplement nosaltres, en lloc de tindre doncs a la cuina de l'1 al 25, el plat 1, el 2, el 3, el 4, que és molt avorrit, teníem unes seqüències que anàvem seguint però que ningú se l'explicava. Llavors vam dir, ei, i si fiquem, ara que tornem a obrir, aquesta història amb un sentit i l'expliquem al client a part del plat, i va néixer el primer menú de Deliranto, que va ser Alicia al País de les Meravelles.
Sí, va ser el conte de la teva filla.
A través d'aquest experiment, el que ens vam adonar és que una cosa que jo sempre he estat obsessionat i és trencar la barrera psicològica de restaurant i client, que a cops es fa fred.
Sí.
Clar, el client, quan ve moltes vegades i el coneixes, perfecte. Però quan no el coneixes, és molt difícil acostar-te amb ell i moltes vegades els restaurants es tornen un lloc fred on el cambrer va, explica el plat, serveix el vi i se'n va. Llavors, els restaurants sempre han sigut un lloc d'acollida, un lloc on anar a gaudir a part del menjar. Doncs, ei, això ens va facilitar trencar aquesta barrera i que el client fos més proper, nosaltres més proper amb ells, i ens va agradar i vam decidir, doncs, a partir d'ara, Deliranto sempre farà contes, històries adaptats a l'astronomia.
Què heu fet? El País de les Meravelles? L'Alícia?
Hem fet el McDonald's, hem fet el Petit Príncep, hem fet tots els Nadals, excepte aquest, perquè... Clar, tot això és molt bonic explicar-ho, però després hi ha un component humà que, com un actor, doncs el cambrer que explica migdia i nit tots els dies el conte a les taules, al final, doncs el Petit Príncep tens ganes de que s'hagi suïcidat. Llavors, al final dius, tinc de canviar per regenerar. Llavors, tots els Nadals, per nosaltres, era important arribar a fer el conte en el de Dickens, tots els Nadals fèiem el mateix, i aquest any ja era, ostres, un altre cop el senyor Scrooge. Ell no venia de gust. Llavors nosaltres aquest any és el primer any que no fem el conte de Nadal de Dickens.
Ara ho trobarà falta gent.
Sí, això també ens passa,
home,
però clar, nosaltres també tenim que intentar motivar-nos, però també és veritat que la gent que sempre ve al Nadal, al final també li dones una excusa per canviar de compte, no? Perquè ja la gent diu, ostres, en lloc de dir quan canvia el menú, és quan canvia el compte, que està molt xulo.
Clar, clar.
I aquest any hem fet una òpera que ja havíem fet, que és Carmen.
Home, Carmen, fantàstica.
Fantàstica, i a més perquè sembla que Deliranto el persegueix Carmen. És a dir...
Doncs és tràgica, la història de Carmen.
És tràgica, però és molt bonica.
Sí,
i és
Vull dir,
una
cuidado,
història
eh?
Que a nivell... A part de que a nivell de dona és una història molt poderosa,
molt.
és una història que té molts llocs amagats, per com va morir Bizet, que no havia trepitjat mai a Espanya. L'Havanera és una còpia d'una cançó tradicional basca, o sigui, bueno, tradicional. L'Havanera del meu avi, doncs, al País Basc seria l'Havanera de Carmen. Doncs, Carmen ens ha seguit molt perquè, bueno, jo tinc un amic que és periodista. De fet, faig una petita secció de cuina a Onda Cero Tarragona, sí, perquè el Pablo Alcaraz és molt amic meu. I quan li vaig dir, ei, vull fer una òpera en lloc d'una història perquè té música. Llavors tens una excusa per ficar el fil conductor a l'oïda que també tingui que veure.
Però llavors poses la música, també.
Clar, fiquem, o sigui, fiquem pop-rock dels 80-90, però anem mesclant trossos de música d'òpera quan fem una òpera. Llavors, què passa? Que ell, que és un friqui de l'òpera igual que jo, em va dir, home, si fas òpera, tens de fer la primera òpera de la història. I vam decidir fer Orfeo. Què passa? Que en aquest pas de començar Orfeo, ens donen l'Estel Michelin a Sevilla, tot vermell, Michelin, Sevilla, i jo només tinc 25 missatges del Pablo dient-me felicitats, i després Carmen.
Carmen a tope, clar.
Això passa que l'any següent ens donen el Sol Repsol i ens fan l'entrega al...